Filux Extra, el preparado biológico para optimizar tu plantación de Masó Agro, soluciones de confianza, patrocina Agrocope Castellón. Podríamos decir que se trata de un déjà vu, una situación que ya hemos vivido, pero que en este caso de manera diferente. De nuevo, los agricultores viven semanas clave en la limpieza de los árboles, pero no saben cómo deshacerse de los restos de poda. La prohibición de las quemas, tras el grave incendio de hace semanas en Alicante, están generando muchos más problemas que soluciones, y hoy vamos a analizarlo. Saludos de Alberto Marco en un nuevo Agrocope Castellón. Estamos en las últimas semanas antes que desde junio y hasta octubre se prohíban las quemas de los restos agrícolas. Los trabajos de poda ya se han llevado a cabo estas últimas semanas, pero en muchos casos se mantienen en stand-by. ¿La razón? La prohibición de la quema en aquellos campos situados a menos de 500 metros de espacio forestal han imposibilitado que se puedan llevar adelante este hecho. Y ante ello, la preocupación crece por lo que puede llegar a generarse. Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora y Ramadera, alerta que nuestras tierras de cultivo, en caso de no actuar, pueden transformarse en un polvorín.
Estarà temint un procés d'una tasca agronòmica que és la poda i la posterior crema o gestió de les restes agrícoles allà on no podem triturar, tenim que cremar-ho per algun motiu fitosanitari, doncs tenim que cremar i no ho hem pogut realitzar. Per això nosaltres el que li demanem a la Conselleria de Justícia és que l'ordre de prohibició de cremes de restes agrícoles s'adapte en funció al risc climatològic que se publique. Clar, estar tants mesos, per exemple, si ara no se pot cremar ja des de fa un mes hasta l'octubre, deixar aquests restes de poda en zones agrícoles, això és un autèntic polvorí, per tant, s'ha d'intentar fer alguna cosa per a poder anar gestionant almenys els dies que n'hi ha un risc baix i les podes. És el que estem buscant, no? Novament hem enviat una carta a la Conselleria de Justícia per a veure si ens recibís i intentem ensablar un pla i una estratègia de treball entre el sector agrari i un poquet pues, també pensar, no?, en aquesta prevenció de que no n'hi ha cap risc d'incendis forestals. I també recordar que és molt important que el sector agrari només ocasiona el 9,64% dels incendis que n'hi ha hagut en Xena. Per tant, som un factor minoritari dins d'aquest risc d'incendis.
Desde la Conselleria de Justícia i Agricultura s'ha publicat esta setmana el primer balance de les autoritzacions extraordinàries aprovades. Són únicamente 13 en tota la comunitat. Peris nos apunta que varias són les razones per les que no s'han pedido.
No podem estar demanant contínuament autoritzacions excepcionals per a fer les cremes en tantes parcel·les que necessiten realitzar cremes perquè saturem, diguem, els informes que té que emitir sanitat vegetal. Això no és viable, no és viable i per això se demanen molt poques autoritzacions excepcionals i només s'han aprovat 13. És ridícul, no? Jo crec que és una reacció ridícula per part de la Conselleria a una pressió que està fent el sector en molt de sentit comú d'intentar que l'ordre s'adapte a això de risc climatològic publicat. Com per exemple avui estem en un risc molt baix en tota la comunitat valenciana i no podem realitzar ninguna crema, no podem adelantar les tasques, no té sentit i per això volem que ens recibisca la Conselleria de Justícia i intentar fer-ho millor perquè sí que se pot fer molt millor si pot fer una ordre de prohibició de cremes molt més adaptada a la realitat productiva i en distàncies menors, no? No volem que siguin 500 metres, sinó que siguin 100 metres de zones forestals.
I és que la demanda d'estes quemes, podríem dir normales, a les que s'han unit també ajuntaments com el de Tírig, és àmplia, ante una situació que està generant situacions que rozan, per al secretari general de la Unió, l'absurdo.
Una zona citrícola, con la plana baixa, tota rodejada d'un monocultiu com el cítric, quin problema n'hi ha a cremar si estàs junt d'una distància, diguem, d'una zona forestal? Què passa? Que les zones forestals són o un barranc o un riu i moltes vegades, fins i tot en aquestes zones, no pots cremar perquè estàs a menys de 500 metres d'una zona forestal catalogada que és un barranc o un riu. Per tant, aquestes coses són les que n'hi ha que intentar contemplar aquestes excepcionalitats, no? De poder cremar parcel·les que estan en un procés de transformació, per exemple, que hem arrencat, que té molt de volum, a l'arrencar molt de volum de massa vegetal i això és impossible triturar-ho o és impossible gestionar-ho o anar a un centre de gestió i te fa totalment inviable el poder seguir la teva activitat.
Junto al problema de la posible afección para generar incendios aparecen otros como la posible aparición de hongos ante las ramas podridas o también la mayor fauna que puede aparecer como conejos y que pueden dañar los árboles. En todo caso, ven desde la Unión necesario el uso del fuego de una manera, eso sí, responsable, demostrando que la culpabilización que han sufrido últimamente no es correcta.
moltes vegades pareix ser que se vulgui assenyalar el sector agrari com que provoca certs incendis, que sí que n'hi ha vegades que n'hi ha una crema incontrolada i provoqui un incendi. No n'hi ha que negar-ho i n'hi ha que intentar treballar en la prevenció i cada vegada dir-li als productors pues, que cada vegada pues, a millor tinguin extintors el més prop possible quan estiguin fent cremes, que se creme a primera hora del dia, que se cremen els restos en verd, o sigui, fer també campanyes de prevenció, però és importantíssim fijar-nos en aquest 9,64%, que són les dades oficials de la conselleria en el qual els incendis han sigut provocats per una crema agrícola. Per això és importantíssim que s'adapte a aquesta realitat climatològica o que, per exemple, contemple excepcionalitats per a que nosaltres puguem desenvolupar les tasques agràries.
I mentre s'espera la resposta d'una conselleria, la de Justícia, també se demanda a otra, la d'Agricultura, més acció en otro aspecto que preocupa y mucho a todo el sector primario. La falta de lluvias y la emergencia hídrica ya está generando problemas en el interior para el que ya se demandan mayores ayudas.
Cultivos como, por ejemplo, las zonas de cereal ya porten varias campañas en rendimientos muy bajos. En guany prácticamente el rendimiento no va a haber rendimiento, no ha habido una ciencia en muchos puestos y aún así los rendimientos van a ser ridículos y, por lo tanto, nosotros ahí también hemos solicitado que se habilite una orden de ayudas de 2,5 millones de euros per a paliar els productors de cereals i que compensa el cost de sembra que ja s'han gastat. Tota la ramaderia igual, la ramaderia en extensiu, no tenen pastura natural, tenen que alimentar el ramat en palla, que està a un preu elevat, en pienso, tenen que portar cubes d'aigua, que això és caríssim, i per tant també hem sol·licitat aquesta línia d'ajudes per als nostres ramaders per a menys facilitar i que compensar aquest cost extra que tenen.
Pero los problemas ya se acercan también a los cultivos de regadío. Alerta Peris que las restricciones en estas zonas podrían llegar esta misma semana.
Esta semana patirem alguna restricció hasta incluso en les zones de regadiu perquè estem ja en tots els sistemes que tenim, igual en Palància, que en Millars, que en el Sénia, estem tots en alerta i per tant tindrem restriccions en l'aigua que haurem de regar o menys hores o ens llevaran algun dia, entre el 20 i el 30% menys d'aigua i per tant també pot ser algo que ocasione, no?, problemes en les zones de cultiu de regadiu o se tindran que ficar els pous de sequera, que és l'aigua subterrània en marxa, per a compensar aquest dèficit que no nos vendrá de agua superficial de ríos.
¿Y qué puede llegar a suponer? Pues por suerte los cultivos no parecen correr peligro, aunque sí puede haber un menor calibre en los frutos.
No correrá riesgo ningún cultivo en cuanto a déficit hídrico, por lo que nos transmitiesen desde la Confederación, pero sí que es de veres que podemos ver una afección, por ejemplo, en los calibres. En el citris podemos estar, al mejor, guayando frut, pero si no plou, al final, y regues menos, pues tendré problemas en el calibre, en el tema del meló o algo de sandía que se pueda plantar, aquí que estiguen plantant també en hortalisses, pues possiblement se poden quedar els calibres més baixos. En la cirera, per exemple, que anem a arrencar molt pront, la cirera en la província de Castelló, que encara té el 23% de superfície de cirera, estem veient que el quallat no està sent roïn, però que els calibres se poden quedar molt ajustats perquè és un cultiu de sequera, no ha plogut, i per lo tant se poden quedar els calibres més xicotets de lo que m'agradaria.
Vamos ahora con más actualidad del sector. Y con otros problemas, en este caso para el sector ganadero, y es que el cambio en la recogida de cadáveres animales se activa en pocas semanas, ya van a ser los ganaderos los que tendrán que, a través de unas casetas individuales en cada una de las explotaciones ganaderas, es ubicar estos animales en lugar de la colectiva como había anteriormente. De cara a dar luz al asunto, desde la consejería se han convocado diversas jornadas para hacer más sencilla esta transición. Ayer fue esa charla en Segorbe, hoy ha sido en Morella y la próxima semana tendremos el lunes en Baidalba y el martes en San Mateu. También destacamos que el sector agrícola de Burrián y Les Alquerías van a haber reducido los índices de rendimiento neto al 0,09% para la mandarina y la naranja y del 0,19% para el aguacate en 2023 en el sistema de estimación objetiva del IRPF. Después que se haya dado luz verde a la declaración de como zona catastrófica a los dos municipios tras el reventón térmico del pasado mes de septiembre. Y hemos tenido nueva campaña lanzada esta pasada semana de la mano del Comité de Agricultura Ecológica de la Comunidad Valenciana. Se trata de Los Ecoauténticos, una iniciativa que donde se quiere poner el valor y en el foco a la Eurohoja, el único sello que identifica a los productos agroecológicos. Y completamos con dos puntos de agenda. El primero nos lleva a Eslida. Y es que este sábado tienen con Sei Alimentari. Se va a descubrir pues cuestiones básicas de la huerta agroecológica, nuevos tipos, nuevos mecanismos para aplicar en nuestros cultivos, también será intercambio de semillas y todo ello que estará dirigido por Salvador Piñón. Va a ser en el antiguo edificio de Cajamar, en horario de 9 a 1 y de 3 a 7 de la tarde. Y también tenemos, más que agenda, una despedida, y es que ya se ha finalizado lo que es la temporada de la única denominación de origen protegida de la provincia, la de la carchofa de Benicarló. Eso sí se recuerda desde la DOP, que todavía se puede seguir disfrutando si se ha hecho en conserva. Disfrutando de esa manera, nos vamos en esta nueva edición de la Agrocope Castellón. Filux Extra, el preparado biológico para optimizar tu plantación de Masó Agro, soluciones de confianza, patrocina Agrocope Castellón.